Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
No estamos aquí ante un drama mexicano de muerte, celos, amor. No, 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 no. Esto es un delito de violencia doméstica. Lo que pasa es que aquí la víctima no es la mujer, ha sido un hombre.
El dijous 4 de maig del 2017, a quarts de 10 de la nit, un jutjat de Vilanova i la Geltrú rep l'avís que s'ha trobat un cotxe cremat al costat del pantà de Foix i que dins el maleter hi ha les restes del que sembla el cadàver d'un home. Segons la matrícula del vehicle, el cotxe pertany a Pedro Rodríguez, un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Oficialment, Pedro Rodríguez no consta com a desaparegut, però fa 3 dies que no va a casa seva i des de llavors ningú l'ha vist.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona quedarà com un dels més peculiars i mediàtics de la nostra història fosca. Aquest passat 30 de novembre, un magistrat i dues magistrades del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han rebutjat els recursos dels condemnats i han ratificat les penes. 20 anys per a l'Albert López i 25 per a la Rosa Peral, perquè era la parella del difunt i això la fa, segons la llei, més culpable. Els dos condemnats eren agents de la Guàrdia Urbana i la víctima també. La darrera sentència parla molt de què va ser i què no va ser lògic en aquest crim. Comencem avui una minissèrie de 4 capítols en la que intentarem donar els detalls importants que configuren aquesta història, en la que, a pesar de les dues sentències, encara hi ha incògnites importants pendents de resoldre. Intentarem, com sempre diem, posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Aquesta història comença criminalment al pantà de Foix. El pantà de Foix és un lloc molt apreciat per excursionistes i ciclistes. La roca calcària dibuixa un atractiu paisatge de tonalitats vermelloses i grises ple de matisos. L'embassament es va fer a finals del segle XIX i va transformar el paisatge de secà en regadiu. El pantà és terme municipal de Castellet i la Gornal. L'entorn immediat és una mica feréstec i no està molt poblat, però, en canvi, a pocs quilòmetres ja hi ha moltes urbanitzacions i totes les poblacions de la costa del Garraf. La gent de la zona sap que el pantà guarda molts secrets. Anem ara al maig del 2017, 3 anys abans de la pandèmia. El dia es feia més llarg i era habitual veure excursionistes a qualsevol hora pels camins que envolten el pantà. El dijous 4 de maig de 2017, un d'aquests excursionistes es va topar amb un cotxe calcinat. Es veia que les flames havien estat especialment intenses a la part del darrere del vehicle, la del maleter. El cotxe estava en un camí forestal que comença al quilòmetre 9.9 de la carretera 2115, al terme municipal de Castellet i la Gornal. En veure el vehicle calcinat, l'excursionista va trucar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Llobregat. Eren les 6 de la tarda. Quan els Mossos arriben al lloc, el cotxe està totalment fred. La matrícula ha quedat calcinada, però s'intueixen els números i lletres. A més, amb el número de bastidor del vehicle, el número d'identificació que porta gravat cadascun dels cotxes, també es pot saber qui és el propietari. Un dels agents truca a la central per veure si és un vehicle robat, com passa moltes vegades. Els lladres potser l'han cremat per fer desaparèixer les empremtes. Mentrestant, un altre dels agents dona un cop d'ull al cotxe i veu que al maleter hi ha un munt de cendra i ossos que podrien ser d'una persona. A la central ja tenen informació. No consta com un cotxe robat. La Direcció General de Trànsit diu que el número de bastidor correspon a un Volkswagen Golf i que el propietari és Pedro Rodríguez Grande, un agent de la policia local de Barcelona. El primer que intenten saber els Mossos és si el cotxe el tenia actualment el Pedro o si el tenia alguna altra persona. I, sobretot, a qui pertanyen aquells ossos del maleter. Com que els ossos semblen humans, avisen al jutjat i als companys especialitzats en inspeccions oculars per fer l'aixecament del cadàver. Són 11:45 de la nit. El cos està tan malmès per les flames que els investigadors ja donen per fet que no serà gens fàcil identificar-lo i saber què ha passat. En aquell moment, cap dels presents pot aventurar ni tan sols si es tracta d'un home o d'una dona. S'haurà de confiar en l'autòpsia.
Dada la fragilidad de los restos óseos, aquellos que están sueltos se embolsan de forma separada en 5 bolsas, cuyo contenido consta en el exterior: pies, tibias, extremidades inferiores, maxilar superior, costillas derechas. El resto del cuerpo, incrustado en el maletero, será extraído por funeraria.
Els Mossos ja tenen l'adreça del Pedro Rodríguez. Viu al número 16 del carrer dels Llorers de Cubelles, a 8 quilòmetres d'on s'ha trobat el vehicle. La patrulla s'hi desplaça per veure si hi és i si pot explicar per què hi ha un cadàver al maleter del seu cotxe. Quan els agents arriben a la casa ja és mitjanit. Els obre la Rosa Peral, una dona jove.
Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van picar a la porta de Rosa Peral, la Rosa va tenir una reacció molt estranya. De fet, no va mostrar sorpresa i li van dir «Acompanya'ns a comissaria per explicar-nos per què fa 2 dies que no veus el Pedro», no? I ella va dir que en aquell moment que no podia, que tenia les nenes a casa i que per allò, per aquell fet, doncs no era tan important com perquè ella anés a una comissaria de Mossos.
Aquest que heu sentit és el Toni Muñoz, que ja vam entrevistar a Crims. És un dels periodistes que ha investigat el cas i n'ha escrit el llibre «Solo tu me tendràs», publicat amb l'editorial Península. En definitiva, la Rosa confirma als agents que el Pedro viu allà, però que fa 2 dies van discutir i ell va marxar de casa. I des de llavors no en sap res. Els Mossos li diuen que han trobat el cotxe calcinat amb un cadàver dins. Ella insisteix que no pot dir-lo res i que, si no tenen inconvenient, ja parlaran l'endemà perquè ara té les filles petites dormint al pis de dalt i no les pot deixar soles. Així que la citen oficialment per l'endemà perquè vagi a comissaria a declarar. És divendres 5 de maig de 2017. El cotxe calcinat s'ha trobat oficialment el dia abans, el 4 de maig al vespre. La Rosa Peral, de 34 anys, declara a comissaria que ella va veure el seu nòvio, el Pedro, per última vegada, el dimarts dia 2 al migdia. Diu que ell va marxar de casa després d'una discussió per culpa del Rubén, l'exmarit de la Rosa i pare de les nenes, que tenen 4 i 6 anys. La Rosa explica que l'última comunicació que va tenir amb el Pedro va ser via WhatsApp la nit del dia 2 i, perquè els Mossos ho puguin comprovar, els ensenya els missatges. Això que sentirem ara és el que suposadament escriu el Pedro a la Rosa el mateix dimarts dia 2. El Pedro, quan volia ser tendre amb la Rosa, li deia «cosita».
«Cosita, no t'enfades. Sabes que no te quiero contar para no implicarte en mis cosas. Sabes que cuando me enfado no digo lo que siento. Apago, que no quiero que me esté vibrando el móvil».
I aquest «apago» queda registrat a les 21:50 del dimarts, 2 de maig. Una estona més tard, contesta ella i sembla que utilitza un to una mica més enfadat o sec.
«Joder, estaba durmiendo las niñas. Déjate de tonterías».
Això s'escriu a les 23:34 de la nit del dimarts, dia 2. L'endemà dimecres, dia 3, a les 12:31 del migdia, La Rosa torna a escriure al Pedro i li envia 11 missatges que ell ni llegeix. Ja sabeu allò de les dues marques que es posen blaves quan es llegeix el missatge de WhatsApp, oi? Doncs a les captures de pantalla que consten en el sumari només surt una marca i en marró. És a dir, ella envia els missatges el dia 3 dimecres i ell ni els llegeix. En aquests missatges ella li diu al seu nòvio, amb el qual està compartint casa, coses com aquesta.
Que no sé si me has bloqueado o es que has cambiado de número para que no te agobien. Si quieres hablar y quieres volver, por lo menos contesta. No te tienes que rayar tanto por lo de Rubén y dejarme así por una mierda de pelea. Y no va contigo huir de todo por muy agobiado y enfadado que estés. Creo que merezco una explicación. Por favor, amor, no me tengas así. Te echo de menos.
La Rosa ha ensenyat tot això als investigadors el divendres al matí, l'endemà que s'hagi trobat el cotxe oficialment amb el cadàver al maleter. Aquell matí, la Rosa fa veure a la policia que entre ella i el Rubén, el seu exmarit, hi ha molt mala relació i hi ha diversos enfrontaments dins i fora de l'àmbit judicial. Tenen conflictes per la custòdia de les filles en comú i, segons la Rosa, en aquestes picabaralles, el Pedro, el desaparegut, ha tingut un paper actiu enfrontant-se al Rubén. La Rosa explica als Mossos que el Pedro fins i tot havia contractat uns detectius privats per seguir el Rubén i comprovar on vivia de debò, perquè tenien la sospita que donava una adreça falsa per aconseguir més fàcilment la custòdia de les nenes.
Feia pocs mesos que el Rubén havia marxat de casa, havia deixat la relació amb la Rosa, s'havien divorciat, i això la Rosa no ho havia paït gaire bé. Aleshores, en aquell moment s'estava dirimint en un jutjat qui es quedava amb la custòdia de les seves filles. La Rosa Peral, quan el Rubén la deixa, ella sempre pensava que la custòdia de les filles seria exclusiva per ella. Però el Rubén va voler lluitar per aconseguir també la custòdia compartida. I això va sorprendre moltíssim a la Rosa Peral.
Coneguem més coses de la Rosa Peral i de la seva relació amb el Rubén. El Toni Muñoz ens ajuda.
Ella és una persona que, quan era adolescent, tenia problemes d'autoestima i que, a mesura que es va fent gran, va guanyant aquesta autoestima a mesura que va conquerint els homes. És la seva via per nodrir-se, diguéssim, d'autoestima. I, mentre es va fent gran, és una persona que no té molt clara quina ha de ser la seva professió del futur. Sempre creix acompanyada del seu nòvio, del Rubén, que després acabarà esdevenint el seu marit.
La Rosa i el Rubén es van conèixer a la discoteca Music Palace de Cornellà. Els va presentar una amiga, es van agradar i van començar a sortir.
Ella és una persona que li agraden molt els animals, havia pensat en fer veterinària, però després la nota de la selectivitat no li arriba per cursar aquesta carrera. Aleshores entra en un curs d'auxiliar d'infermeria, que acaba deixant, i compagina aquests estudis primerencs, diguéssim, en fer de gogó en una discoteca de Sabadell. Aleshores, allò li dona una sèrie d'ingressos i decideix anar-se'n a viure amb el Rubén i es compren un pis a Terrassa. Aleshores, amb els ingressos que ella guanya fent de gogó, el Rubén treballa de porter de discoteca, decideixen anar vivint. I aleshores el Rubén, que sempre li ha cridat l'atenció al tema de la policia, li agradaria estar a la unitat de delictes informàtics de la policia per lluitar contra els hackers, i li explica a la Rosa que potser la policia seria un bon futur professional. I a la Rosa, que en aquell moment no tenia molta vocació, li sedueix la idea. I decideixen tots dos apuntar-se a les oposicions per agents de la Guàrdia Urbana.
Escolteu què va passar.
Si sempre el Rubén anava tirant del carro, diguéssim, de la relació, en aquest cas la Rosa el va avançar. I la Rosa Peral aprova aquestes oposicions per ser agent de la Guàrdia Urbana i el Rubén suspèn. I aleshores això li dona un plus d'autoestima, no? Que ella ja ha guanyat, ella és una noia esvelta, guapa, que aprofita, el seu encant i el seu poder de seducció per estendre-la entre els homes. Ja ha viscut diversos episodis, a la discoteca on feia de gogó. I aleshores ella és el primer moment d'autonomia que passa, per sobre del que aleshores havia estat una relació, una vida sempre acompanyada del Rubén. I aleshores ella entra a l'escola de policia.
La Rosa entra a la Guàrdia Urbana de Barcelona i el Rubén, una mica més tard, es farà mosso.
El Rubén entrarà, crec que són 2 anys després, a l'escola de policia. Per tant, no coincidiran en cap curs. Aleshores, la Rosa doncs, es fa molt coneguda. De fet, es fa delegada de classe a l'escola de policia i allà fa de les seves, diguéssim. No? Comença doncs, a mantenir altres relacions amb altres homes esquenes del Rubén i comença també doncs, a deixar entreveure quin és el seu caràcter. Ella és una persona doncs, que li agrada sempre tenir la raó, sempre li agrada ser el centre d'atenció i, en fi, doncs, aquest caràcter que té ja el comença, doncs, comença a aflorar en aquells primers inicis a la policia.
La Rosa va entrar a la Guàrdia Urbana de Barcelona l'any 2007, quan tenia 24 anys. Un any després la van destinar a la comissaria de Ciutat Vella i allà va començar una relació amb un superior, alhora que estava casada amb el Rubén. La relació amb aquest superior, que llavors era caporal, anys més tard omplirà titulars de diaris. Això ja vindrà. Què més sabem de la Rosa, Lídia Orriols?
Ja heu sentit que era esbelta i atlètica. La premsa del moment explica que la Rosa passava les estones lliures al gimnàs del Parc del Garraf de Vilanova perquè volia participar algun dia al triatló extrem de l'Iron Woman i s'havia d'entrenar durament. Amigues d'ella la definien com una persona molt sentimental i temperamental i que expressava els sentiments d'una manera molt afectiva i una mica infantil. Professionalment, el seu expedient a la Guàrdia Urbana estava totalment net. La seva trajectòria sempre havia anat lligada a alguna gent. Algunes d'aquestes relacions no van acabar bé i la seva imatge dins del cos es va anar deteriorant. 4 anys després d'entrar a la Guàrdia Urbana, va tenir la seva primera filla amb el Rubén. Al cap de 2 anys, tindrien la segona.
Hem dit que a la Rosa la van destinar a la comissaria de Ciutat Vella el 2008 i que ella va començar una relació amb un caporal que el 2017 ja havia pujat de rang i era sotsinspector. Doncs aquesta relació va acabar als tribunals i als diaris. El cas es va batejar com la porno-venjança.
Jo la vaig entrevistar a La Vanguardia, que va venir juntament amb el Pedro Rodríguez. Això és 18 dies abans del crim. Però és que la primera sessió, diguéssim, del judici de la porno-venjança es va suspendre, però era el dia 28 d'abril. Això són 3 dies abans que es cometi el crim. El judici de la porno-venjança té una importància fonamental en aquest cas, per explicar quin era el tipus de pressió a la qual es veia sotmesa la Rosa Peral en tot aquell moment. Ella era una dona doncs, que estava desafiant a la cúpula de la Guàrdia Urbana perquè havien filtrat una fotografia sexual seva. I això doncs, era un element a tenir en compte. Aquell judici, per uns tràmits una mica farragosos, es va suspendre i es va dir doncs, se celebrarà d'aquí 15 dies. Aquells 15 dies, com que en aquest impàs es va produir el crim, no es va arribar a celebrar.
El periodista Toni Muñoz ens parla del judici en el qual havia de seure al banc dels acusats el sotsinspector de la Guàrdia Urbana amb qui la Rosa Peral havia tingut una relació el 2008, quan era caporal. El sotsinspector estava acusat d'haver difós massivament una fotografia en la que es veu la Rosa fent una fel·lació. Es veu que l'home havia difós la foto de la dona com a revenja perquè ella l'havia deixat. Aquesta era l'acusació. Fixeu-vos en les dates. La vista per aquest judici es va començar a celebrar el 28 d'abril, una setmana abans que un excursionista trobés el cotxe calcinat en una pista forestal del pantà de Foix. Aquell dia, l'acusat es va presentar a la sala amb una 20ena d'agents que el van acompanyar fins a la porta del jutjat. Tot estava a punt per començar el judici, però finalment es va suspendre perquè l'advocat del sotsinspector va demanar més temps per preparar la defensa i es va acceptar. La nova data va quedar fixada pel 15 de maig i és en aquest interval de temps, entre el 28 d'abril i el 15 de maig, que apareix un cadàver calcinat dins el cotxe de l'agent de la Guàrdia Urbana, Pedro Rodríguez, que en aquell moment era la parella de la Rosa Peral.
No sabien exactament a qui pertanyia la identitat d'aquell cos que havien trobat al maleter del cotxe, perquè podia ser doncs, que el cotxe fos de Pedro Rodríguez, però el cos correspongués a una altra persona.
En aquest context, amb el judici de la porno-venjança a la cantonada, els Mossos es plantegen que si el cotxe és del nòvio de la Rosa, podria ser que el cadàver fos el del sotsinspector que la va humiliar públicament? La policia el que fa és intentar localitzar el sotsinspector. Tornem al divendres 5 de maig. Després de la declaració de la Rosa Peral, sembla clar que dimarts a la nit va ser l'últim dia que el Pedro va donar senyals de vida, ni que fos per missatges de WhatsApp. Amb l'autòpsia es busquen elements que puguin identificar el cadàver, que ja hem dit que està molt carbonitzat. Escolteu què diu l'informe forense.
El cuerpo de la víctima estaba completamente calcinado de cúbito supino dentro del maletero del coche.
El maletero del vehículo se convirtió en un horno, solo percibiéndose la parte inferior del cráneo, una tíbia y un peroné.
El cos estava totalment cremat i parcialment destruït. Part del cadàver va quedar panxa en l'aire. Després tornarem als detalls de l'autòpsia. Però ara els investigadors busquen el sotsinspector acusat d'haver difós la imatge sexual de la Rosa. Els Mossos l'han intentat localitzar tot el matí del divendres 5 de maig i, finalment, cap al migdia, dona senyals de vida. Queda descartat que ell sigui el mort. Però tindrà alguna cosa a veure amb el cas? Ara, un cop trobat el sotsinspector, els esforços se centren en localitzar el Pedro Rodríguez, que continua desaparegut fins que passi això.
Abans que la Rosa arribi a la comissaria, els investigadors ja han vist que entre les restes humanes que s'han trobat al maleter hi ha diversos cargols de titani que se solen posar en les pròtesis d'espatlla o en alguna part de la columna vertebral. Aquests cargols porten un número de sèrie i, tot i que el cos estava calcinat, es veuen bé. Quan la Rosa arriba a comissaria, els Mossos li pregunten si sap si el Pedro portava alguna pròtesi a l'esquena i ella contesta que sí, que fa uns mesos el van operar per posar-n'hi una. La Rosa acaba d'aclarir les sospites que ja tenien els agents i pràcticament donen per fet que el mort és el Pedro. Els números de sèrie dels cargols ho acabaran de confirmar.
Els investigadors ja saben qui és la víctima. Pedro Rodríguez, agent de la Guàrdia Urbana de la Unitat Motoritzada, que en aquell moment estava suspès de sou i feina per un incident a Collserola.
Això va ser el 15 d'agost del 2016 i aquell 15 d'agost va decidir anar a vigilar el trànsit a la carretera de la Rabassada de Barcelona. Va anar amb un altre company. Allà, quan estava vigilant el trànsit, va passar un motorista que va esquivar-lo, és a dir, va donar l'alto, el va esquivar i va marxar, no? Va fugir. Aleshores, el Pedro Rodríguez el va seguir amb la moto, la seva moto era de més gran cilindrada, el va enxampar i el va apallissar. No el va arribar a colpejar, però sí que el va tirar per terra, el va sacsejar una mica, i aquell era, al final era un nen de 18 anys que anava amb una moto trucada.
L'incident va ser captat per una càmera de seguretat de la zona i després de visionar les imatges, la unitat de deontologia i afers interns de la Guàrdia Urbana va obrir un expedient al Pedro i el va suspendre de sou i feina. Quan van trobar el seu cos, l'expedient encara estava per resoldre. Un altre element que complica la feina dels investigadors. Comencen a sortir molts personatges. Recapitulem els que tenim fins ara perquè en sortirà més.
Fins ara hi ha un agent de la Guàrdia Urbana mort, el Pedro Rodríguez, que estava suspès de sou i feina per haver pagat un jove motorista que s'havia saltat un control de carretera. La seva actual parella era la Rosa Peral, també Guàrdia Urbana. La Rosa i el Pedro feia uns 5 mesos que vivien al xalet d'ella, en una urbanització que limita entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, amb les dues filles de la Rosa, de 4 i 6 anys. El pare de les nenes és un mosso d'esquadra, el Rubén. El 2017, quan va passar el crim, la Rosa tenia pendent un judici amb un exnòvio que havia tingut el 2008, quan la van destinar a la comissaria de Ciutat Vella. El fet era molt desagradable i ella també estava de baixa per depressió. L'exnòvio, un sotsinspector del cos, presumptament havia difós una fotografia d'ella fent-li una fel·lació com a venjança per haver trencat la relació. Els Mossos investiguen si hi ha alguna relació entre algun d'aquests fets i l'assassinat del Pedro Rodríguez.
Tornem al divendres 5 de maig, l'endemà de la troballa del cadàver. Al matí, la Rosa ha declarat a comissaria i a la tarda els investigadors localitzen el Rubén, que dona la seva versió. Confirma que és mosso d'esquadra i rebaixa el que els hi ha explicat la Rosa sobre la seva mala relació amb el Pedro. Els investigadors els sorprèn molt que descrigui el tracte que tenia amb la víctima com a cordial.
La veritat és que el Rubén és una persona molt, molt plana, molt fàcil. És a dir, fixa't que no t'estic dient que lluités per la custòdia en exclusiva, el Rubén. Ell lluitava només per la custòdia compartida amb la seva mare, no? Perquè com a bon pare, que s'acaben de divorciar, pensava que les nenes havien de tenir dret de passar estones tant amb la mare com amb el pare. Però en aquest cas, la Rosa Peral afronta, diguéssim, tota aquesta discussió d'una altra manera. Ella volia en exclusiva a les nenes i veia el Rubén com un perill per perdre aquesta custòdia.
Als investigadors no els sembla pas que el Rubén sigui com l'ha descrit la Rosa, però han de dubtar de tot. La Rosa havia intentat generar dubtes al voltant del Rubén, però ell explica que ha estat treballant en tasques d'oficina a la comissaria del Vendrell i els seus moviments són molt fàcils de comprovar. Els investigadors se'ls apunten i esperen que l'autòpsia determini l'hora exacta de la mort del Pedro per veure si l'han de considerar sospitós o no. Però el Rubén revela una cosa que obrirà noves línies d'investigació.
El Rubén diu a la policia que durant una època la Rosa va tenir tres relacions sentimentals paral·leles. Amb ell mateix, el Rubén, amb qui estava casada en aquell moment, amb el Pedro, el mort, i amb un altre guàrdia urbà, l'Albert López.
L'Albert López era una persona doncs, molt coneguda en l'entorn de la Rosa, sobretot perquè era la seva parella, el seu nòvio, a la Guàrdia Urbana. La Rosa Peral mantenia una relació paral·lela, és a dir, estava casada amb el Rubén, feia 18 anys que estaven junts, tenien dues nenes petites, però en paral·lel també mantenia una altra relació, d'amagat, tot i que d'amagat del seu marit, diríem, però vox populi dins de la Guàrdia Urbana, que era l'Albert López. Van mantenir una relació durant 4 anys, i de fet, poc abans del crim, encara també mantenien aquesta relació. Aleshores, el Rubén, l'exmarit, quan va a declarar davant dels Mossos, posa sobre la taula aquest home, de dir, doncs, la Rosa tenia un nòvio, perquè al final sí que se n'assabenta, tenia un nòvio a la Guàrdia Urbana de nom Albert López. Pregunteu-li amb ell, que potser en sap alguna cosa.
Els investigadors criden a declarar l'Albert López, l'última declaració del dia 5. L'Albert diu que té una relació d'amistat amb la Rosa, amb qui ha tingut relacions sexuals esporàdiques i que l'última vegada va ser a l'octubre o novembre del 2016, quan, segons ell, la Rosa va iniciar la seva relació amb el Pedro. Diu que el Pedro era tan gelós que ell no podia ni saludar la Rosa quan es trobaven a la caserna de la Guàrdia Urbana. I encara diu una altra cosa que serà molt important.
Diu als Mossos que el dimarts dia 2 va anar a dinar a casa de la Rosa, al xalet que compartia amb el Pedro, i que, a més, s'hi va quedar a dormir. Això sí, al sofà. I la Rosa, en les seves declaracions, no havia dit res d'aquella visita, de la visita del seu suposat amant.
L'Albert López, per primer cop, se situa a l'escena del crim, per primer cop se situa en un escenari on no hi pintava res, perquè hem de recordar doncs, que l'Albert López, ell explica que el Pedro Rodríguez, el nòvio de la Rosa, era una persona completament gelosa, no? En principi, la Rosa el que havia explicat és que el Pedro havia marxat de casa perquè s'havien enfadat, però ella pensava que en algun moment tornaria. I l'Albert, que era l'exnòvio, explica que es queda a dormir tranquil·lament a casa seva. Aleshores, els investigadors fan una relació molt ràpida. És, si aquesta persona es va poder quedar tranquil·lament a dormir a casa seva, és perquè sabien que potser el Pedro no tornaria.
El ventall de possibles sospitosos s'amplia i els Mossos investiguen més a fons l'historial de l'Albert López.
La Rosa i l'Albert van treballar durant anys a la unitat de suport diurn. Formaven el que es coneix com a binomi, parella professional. Durant els seus anys de patrullatge van ser investigats pel cas d'un indigent que va morir després d'una persecució policial. L'home, de 40 anys, es va enfrontar a la policia i va ferir la Rosa a la cama. Li va fer un tall i va fugir. La versió oficial diu que mentre fugia va saltar una tanca i va caure al buit per un precipici de 30 metres. Això va passar el 2014.
Aquest no és l'únic incident de l'Albert. Un any abans, el 2013, n'hi va haver un altre. El jutge va imposar-li una multa de 600 euros per haver agredit un venedor ambulant amb una porra extensible. A la sentència es diu que l'Albert el va colpejar més de 10 vegades sense que la víctima presentés cap resistència i que, per tant, els cops van ser gratuïts i innecessaris. S'acaba el divendres 5 de maig i això és el que de moment tenen els investigadors.
Tenen el nom del mort, el Pedro Rodríguez, agent de la Guàrdia Urbana. El Pedro vivia amb la Rosa, que també és Guàrdia Urbana, i amb les dues filles d'ella. El pare de les nenes és el Rubén, que és mosso d'esquadra. Quan la Rosa declara, diu que el Rubén té molt mala relació amb el Pedro, cosa que ell desmenteix davant la policia, i diu que el tracte amb la víctima era cordial. La Rosa diu que l'última vegada que va veure el Pedro va ser el dia 2 a la nit, dos dies abans que un excursionista trobés el cotxe calcinat amb el seu cadàver dins. Explica que van discutir a causa del Rubén i que el Pedro va marxar de casa. L'últim WhatsApp que el Pedro escriu a la Rosa és de dimarts a les 21:50. Després ja no torna a donar senyals de vida. L'Albert López és el tercer guàrdia urbà d'aquesta història. Havia tingut una relació amb la Rosa quan ella estava casada amb el Rubén. L'Albert diu que va dinar a casa de la Rosa el dia 2, dimarts. Explica que la Rosa li va dir que es podia quedar a dormir tranquil·lament perquè el Pedro no tornaria, almenys aquell dia.
Com podia la Rosa estar-ne segura si el Pedro no li havia contestat els missatges i no li havia dit si tornaria o no a la casa del carrer Llorés? El dia 5, els Mossos ja no poden anar més enllà. Cal esperar el resultat de l'autòpsia per saber a quina hora va morir la víctima i com, cosa que pot ser crucial per donar un impuls a la investigació. Mentrestant, la policia demana que s'intervinguin els telèfons de la Rosa, del Rubén i de l'Albert, o Albert, amb accent a la A, com li diu la Rosa, i que es demani a les companyies telefòniques totes les dades possibles de la geolocalització de tots els telèfons, també el del mort, i no només durant l'última setmana, sinó de tot l'últim mes, per assegurar. Hi haurà sorpreses. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
Als investigadors els interessa molt saber l'hora exacta de la mort del Pedro. I hem dit que el cotxe es va veure oficialment el 4 de maig al vespre, quan un home que passava per allà ho va denunciar. Però això no vol dir que el cotxe no hi fos abans. Els Mossos indaguen i troben un ciclista que acostuma a passar pel pantà de Foix. Resulta que el dimecres 3 de maig al matí ja va veure el cotxe calcinat a la pista forestal. El dia abans, el dimarts 2 de maig, havia fet el mateix recorregut i el vehicle no hi era. O sigui que el crim s'hauria d'haver comès abans del 3 de maig. Es comença a acotar quan es va cometre el crim i els investigadors interroguen diverses persones de l'entorn de la Rosa i el Pedro. Fins ara, la Rosa és l'última persona que el va veure en vida. Però atenció al detall que ve ara. Els Mossos interroguen els pares d'ella i el pare diu que el dimarts dia 2, cap a les 2, va ser a casa de la seva filla i que allà va saludar el Pedro. La mare, en canvi, diu que no recorda res. Això portarà cua. Després hi tornarem. Els Mossos continuen interrogant amics i familiars de la víctima a l'espera que la jutgessa autoritzi la intervenció dels telèfons de la Rosa, del Rubén i de l'Albert i que les companyies telefòniques enviïn totes les dades emmagatzemades per comprovar la localització exacta de cada telèfon durant l'últim mes. Abans d'ajuntar-se amb la Rosa, el Pedro estava casat amb una noia que es diu Patrícia i tenien un fill petit. Els Mossos també parlen amb la Patrícia i els diu que l'última comunicació que va tenir amb el Pedro va ser el dimarts dia 2 a les 19:26. El Pedro li va enviar un correu electrònic on li demanava canviar el dia que havia de recollir el nen. En lloc de dimecres, li anava millor que fos el dijous de la mateixa setmana. Però el dia abans, el dilluns dia 1, el Pedro també li havia enviat un altre correu a la nit i la Patrícia el va trobar molt estrany. Es veu que no estava escrit com acostumava a fer-ho el Pedro. I això li va fer pensar a la Patrícia que no l'havia escrit ell. Però no hi va donar més importància. Veurem més endavant si això té importància o no. Encara s'ha d'establir l'hora del crim i qui va ser l'última persona que va veure viu el Pedro o amb qui va parlar per última vegada. Repassem les hores que han sortit fins ara.
La Rosa diu que el va veure viu per últim cop el dimarts dia 2 a l'hora de dinar i el pare de la Rosa explica que aquell dia ell també va saludar el Pedro quan va anar a casa de la seva filla cap a les 2 del migdia. La mare no recorda res. L'ex del Pedro, la Patrícia, diu que va rebre un correu electrònic d'ell el mateix dimarts dia 2 a 8:15 del vespre. I la Rosa ensenya als investigadors un WhatsApp del Pedro d'aquell mateix dia a les 21:51. Amb tot plegat, sembla clar que el dimarts a la nit el Pedro encara era viu.
Avancem. Els investigadors ja tenen la geolocalització dels telèfons mòbils. Això és important perquè podran comprovar si el que han declarat les persones interrogades coincideix amb el que diuen les dades registrades, que són fets objectius. se sabrà quins repetidors han donat cobertura a cada trucada i en quina franja horària. Comencen pel telèfon del Pedro i veuen que la nit del 2 al 3 de maig el telèfon del Pedro va ser al xalet que compartia amb la Rosa al carrer dels Llorers i després va anar fins a la Bisbal del Penedès. Sabeu qui vivia a la Bisbal? El Rubén, l'exmarit de la Rosa, amb qui el Pedro estava suposadament barallat. Escolteu què diu el pare de la Rosa.
Entre Pedro i Rubén havia una tensió tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, según Pedro, pues me comentaba él a mí, pues yo recuerdo que siempre me decía muchas veces, voy a coger a este hombre un día y le voy a romper la cabeza.
Recordeu que el Rubén havia declarat a la policia que la seva relació amb el Pedro era cordial? Ha mentit? I recordeu que la Rosa havia dit que el Pedro havia contractat uns detectius privats per seguir el Rubén? Els Mossos localitzen la detectiu i declara que després d'uns dies de seguir el mosso, van tornar els diners als clients i van renunciar al cas. Per què?
La detectiu diu que el Rubén, en adonar-se que l'estaven seguint, els va perseguir a ells i els detectius van témer per la seva integritat física.
Després continuarem amb la geolocalització dels mòbils. Tornem ara a la nit del dimarts 2 al dimecres 3. Hi ha testimonis que diuen que van veure el cotxe cremat el dia 3 al matí. Quina lectura se'n podria treure?
La hipòtesi seria que el dia 2 al migdia la Rosa i el Pedro discuteixen per alguna cosa relacionada amb el Rubén. El Pedro marxa enfadat. Al vespre del mateix dia 2, el Pedro envia WhatsApp a la Rosa. Després, el seu telèfon està situat a prop de la Bisbal del Penedès, on viu el Rubén. L'endemà al matí, a pocs quilòmetres de la Bisbal, al costat del pantà de Foix, apareix cremat el cotxe del Pedro amb el seu cos a dins. Els indicis apuntarien al Rubén com a possible autor del crim.
Però ara comencen les sorpreses amb la localització dels mòbils. Les dades situen l'Albert el dimarts dia 2 entre les 13:50 i les 16:20 a casa de la Rosa. I és aquí quan es comencen a obrir molts interrogants. Si el pare de la Rosa diu que hi era cap a les 2 i que va saludar el Pedro, vol dir que van coincidir a la mateixa casa l'Albert, el Pedro i el pare de la Rosa? Si ho recordeu, l'Albert havia dit que el Pedro era molt gelós i que no podia suportar que ell i la Rosa se saludessin a la caserna. Si era tan gelós, era molt estrany que l'Albert coincidís amb el Pedro al xalet del carrer Llorers, no? Però el pare de la Rosa, en cap moment, va dir en la seva declaració, la primera declaració, que també hagués vist l'Albert. Podia ser que hagués confós l'Albert pel Pedro? Tots dos eren de complexió forta i s'assemblaven. Com que les dades de geolocalització no enganyen, els Mossos demanen la informació del telèfon del pare de la Rosa. Veurem on el situen. Però les sorpreses en la geolocalització no acaben aquí.
Les dades també indiquen que l'Albert, la Rosa i el Pedro ja coincideixen tots tres a casa del Pedro la nit del dia 1 al dia 2, és a dir, la nit del dilluns. A les seves declaracions davant els Mossos, ni l'un ni l'altre van dir res d'això. La informació que revela el telèfon mòbil també mostra que l'Albert, que viu a Badalona, va sortir de casa seva a la 1:57 de la matinada del dilluns al dimarts, que va arribar a casa de la Rosa cap a les 3 de la nit i que s'hi va quedar fins passades les 10 del matí.
El més estrany d'això és que el Pedro, que era molt gelós, teòricament estava dormint a dins. Què hi fa l'Albert tota la nit al xalet de la Rosa si hi ha el Pedro? Per què l'Albert no ha dit res a la policia que va estar a casa de la Rosa la nit de l'1 al 2 de maig? Ha tingut un lapsus de memòria. I el que descol·loca més els investigadors és que la Rosa sí que ha parlat d'aquella nit i diu que l'Albert es va presentar un moment a casa seva i va tornar a marxar. La policia comença a sospitar que l'Albert i la Rosa amaguen alguna cosa. Però no es pot descartar ningú encara. Fixem-nos en l'autòpsia, a veure si ajuden alguna cosa. I hem dit que el cos, o millor dit, el poc que queda del cos, està calcinat.
Els pèrits forenses no poden trobar res en les restes que indiqui amb claredat la causa de la mort. Sí que veuen dues fractures als cartílags de l'estructura de la laringe a la part anterior del coll. Els lligaments de les tiroides també estan desplaçats endins.
Se llegó a la conclusión de que nadie muere necesariamente por rompérsele los cartílagos, que puede quedar con ronquera, pero no más. Aunque sí es un indicio como chivato que es, pero no se puede afirmar si fue la causa o no de la muerte. pues como chivato puede dar explicación de un ataque en el cuerpo, pero no si fue o no una mera lesión.
Podria ser que la víctima morís estrangulada? Els pèrits diuen que objectivament és possible afirmar que la víctima va morir per estrangulament, però no en tenen cap evidència.
¿Quiere decir que le estrangularon? No lo podemos saber porque no se ha confirmado si era vitalidad o posmortalidad. También hay que decir que nosotros en un cadáver reciente nadie muere porque le rompan el cartílago tiroides, porque le rompan los cartílagos laríngeos. Nadie mata lo que conlleva eso, porque es un chivato. Mata la insuficiencia respiratoria que provoca por estar apretando, mata la inhibición vagal porque estábamos tocando una serie de nervios donde sencillamente la persona entra en síncope, hace una parada cardíaca, o mata porque estamos apretando estructuras del cuello, los vasos, y dificulta la irrigación del encéfalo. Es un chivato de que ha habido manipulación en el cuello. En este caso no podemos demostrar si eso había sido vital o postmortal, porque hemos tenido casos donde efectivamente está roto porque ha habido una mala manipulación en el transporte.
No se podía descartar que hubiera habido una manipulación en el cuello. Más cosas no se puede saber, y ha sido bueno ver las imágenes para que ustedes se den cuenta de que se hizo el estudio, pienso, bien hecho, y se sacó todo lo que se podía sacar de un cuerpo que estaba en estas condiciones. Más no se podía haber sacado. No teníamos, repito, no teníamos parte del cráneo, como ya se ha dicho, no teníamos encéfalo, no teníamos vísceras, el cuerpo no daba más información.
Hem sentit, i tornarem a sentir, fragments del judici, en les veus del fiscal i dels forenses que van fer l'autòpsia.
L'autòpsia aporta molt poca llum, diguéssim. Sí que deixa un indici, diu que el Pedro va morir estrangulat, escanyat, de forma manual, per tant amb les mans, però diu que això ho aporta com una hipòtesi i no com una certesa. Per tant, diguéssim, el mecanisme que provoca la mort és un indici, és una, en fi, una hipòtesi, però que no eleven a la categoria de certesa.
Només hi ha dues coses que els pèrits forenses tenen clares.
Y recuérdese la corpulencia de la víctima para evidenciar que si hubo un estrangulamiento debió ser por una o dos personas fuertes.
El Pedro era un home que feia 1,90 m d'alçada i pesava 100 quilos, forçut. L'Albert també és forçut i culturista. Com el Pedro, també és aficionat a les motos. Té una moto de gran cilindrada, una BMW 1000. I la Rosa és atlètica i s'entrenava per participar en la triatló extrem de l'Ironman. Per això no prova res. Anem a la segona cosa que els forenses tenen clara.
La causa de la muerte no fue por la inhalación del humo del fuego, ni por este mismo, sino anterior a prenderle fuego al cadáver y al coche.
El Pedro el poden haver escanyat, una o dues persones, però no segur, i va morir abans de ser calcinat. Un altre dels aspectes que crida l'atenció als forenses és com va quedar el cos.
La combustión espontánea no existe, o sea, hay que acelerar. Y hay que acelerar bastante para que un cuerpo pueda ser destruido como quedó el cuerpo de esta persona. Entonces, lo más lógico y con fundamento es pensar que se tiró algún tipo de sustancia líquida que aceleró la combustión de este cuerpo.
O sea, que ustedes creen que lo más lógico es que además de echar combustible en el vehículo, se echara también en el propio cuerpo.
A ver, lo lógico es pensar que fuera así, dado el estado, me baso en experiencia del cuerpo como estaba.
Y llama la atención que objetivamente de todo ese cuerpo que han visto, esto es lo que tenemos. Un cuello donde el fuego ha encontrado una facilidad para romper de esa manera, para acrecentarlo, para hacerlo más. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo lo que me esperaría es pues todo carbonizado, todo roto, más estructuras lesionadas, cosa que no las había.
És a dir, que l'assassí o assassins no només van ruixar amb combustible el cotxe, sinó que també haurien llançat líquid directament al cos del Pedro perquè cremés amb més virulència i s'esborrés qualsevol prova.
Sin ninguna duda.
¿Crespo? Para eso se quema un cuerpo.
Dado cómo se encontró el cadáver, dónde, cómo se encontró y lo que nos llegó al instituto, al servicio de patología, y las situaciones que luego fueron aportando la policía y demás, lógicamente teníamos claro que era una muerte violenta de etiología homicida.
El cos va quedar en tan mal estat que cap dels quatre metges forenses que van fer l'autòpsia no van poder determinar el dia i l'hora exactes de la mort del Pedro. I el que encara és més important, no van poder determinar-ne la causa. Sobre això veurem coses sorprenents a mesura que avanci el relat. On no tenen dubtes és en que el Pedro el van matar abans de traslladar-ne el cadàver a la pista forestal del pantà de Foix, on es va cremar el vehicle i el cos va quedar carbonitzat dins el maleter. I aquí s'obre una nova incògnita. Quin va ser l'escenari del crim? Situem-nos un altre cop a casa de la Rosa Peral, al carrer Llorès de Cubelles, al maig del 2017, poc després del crim. Encara no hi ha res clar. Ni on, ni com, ni quan, ni qui va matar el Pedro. La policia ha interrogat més d'una vegada l'Albert i la Rosa perquè no acaben de quadrar tot el que diuen. I, a més, s'han contradit entre ells. La Rosa, per exemple, la primera vegada que va declarar va dir que el Pedro va marxar de casa el dia 2 abans de dinar. Després, el pare de la Rosa va dir que el va veure allà a l'hora de dinar. I en la seva segona declaració, la Rosa diu que el Pedro va marxar al vespre. Els companys de la Rosa veuen estrany el seu comportament.
La veíamos como muy fría, recuerdo que con mi marido comentábamos o está en shock o no es consciente de lo que todavía de lo que ha sucedido.
Han passat 9 dies des que un excursionista va trobar el cotxe calcinat al pantà de Foix. Ja som a 13 de maig, dissabte. Els Mossos demanen a la jutgessa de Vilanova que autoritzi l'escorcoll de la casa de la Rosa i del pis de l'Albert. Els investigadors han interceptat una conversa on l'Albert diu que ha de passar la rumba pel pis per netejar-ho tot i això precipitarà l'actuació dels Mossos. L'escorcoll es farà el dia 14, però el dia abans, a 2:15, sorprenentment, la Rosa demana declarar voluntàriament.
Ella ja se sent completament acorralada, creu que no té cap tipus d'escapatòria.
Estava detinguda en aquell moment, ja, o no?
No.
No, encara no.
És a dir, ella, al final, quan els Mossos la posen molt nerviosa, no? Deixant entreveure doncs, que potser ella acabarà doncs, detinguda, al final ella fa allò un tot o res. Però la jugada no li surt bé, perquè aleshores els Mossos han tingut uns 10 dies per recopilar totes les proves.
Què és aquest tot o res? Què declararà ara la Rosa? Fins ara, quan a la Rosa li preguntaven qui creia que hi havia al darrere del crim, assenyalava una única persona i havia explicat les seues sospites tant a la policia com a gent del seu entorn, amics i companys de feina.
Le decía que ella creía que era Rubén, que se había puesto muy agresivo últimamente, que tenía denuncias cruzadas con Pedro, que habían contratado unos detectives para seguirlo, que los detectives mismos dijeron que tuvieron de más gente porque era muy agresivo, Rubén. Y cuando todo me estaba diciendo esto, decía, pues, si sabes esto los Mossos, coméntaselo a los Mossos. Y me decía, no, es que todo esto lo lleva Pedro. Lo llevaba Pedro. Bueno, mientras que estuvimos allí, Rubén llamó 4 veces. Le cogió el teléfono, pero dice, no se pueden poner. Me estaba hablando por las crías. Y me decía, dice, es que me está llamando mucho. Y hombre, Rosa...
Aquest que hem sentit era un testimoni amic de la Rosa al judici. Però tornem enrere. Quan la Rosa declara voluntàriament per tercera vegada, diu que els últims dies ja ha estat donant voltes i ara, 9 dies després que es trobés el cadàver, assenyala l'Albert. Aquesta acusació donaria sentit a una conversa gravada entre la Rosa i un altre home, que, com tots els protagonistes d'aquesta història, també és guàrdia urbà. No es coneixien, però ell va voler ajudar-la quan van passar els fets i li va escriure un WhatsApp el 5 de maig. La seva relació va durar 5 dies, des que es van veure per primera vegada fins que la van detenir. La Rosa va tenir el telèfon punxat des de pràcticament l'endemà de l'aparició del cadàver. Escoltem què deia la Rosa a l'altre home.
No sé, tengo miedo que está tan loco. He visto miradas, gestos en él. Tú que lo conoces, tú también lo has visto, eso mismo que yo veo, no queriendo acusarlo, ni nada, simplemente eso que yo veo, esas miradas de psicópata, esa, esto, tú también lo ves. Entonces es que tienes como un sexto sentido, ¿no? Para ver a las personas y ver cómo son o cómo, ¿no?
La Rosa Peral repeteix i escampa que té por de l'Albert López. L'home que tothom a la Guàrdia Urbana creu que és el seu amant. Tengo miedo, está tan loco, és més que una frase. És un concepte que la Rosa anirà repetint a partir d'ara. I l'Albert López què hi diu? Doncs que quan ell va arribar al xalet, el Pedro ja era mort. Quan diu la veritat? Els investigadors tenen molta feina per davant. Ho expliquem en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
No te creo, ya no te creo, ni las promesas que te hiciste jurar. Hoy lo quemo, te juro que lo quemo, mentiras a cenizas que volar. Y yo ya sé que no vas a dejar que me vaya, aunque tenga que lidiar con tu metralla. Pues sabes que no tengo miedo al falla, prefiero morir libre que vivir en tu muralla. Eso está ya, voy a tomar el rumbo de este monte y esta playa. Te das cuenta de cuál es la razón y lo vas a negar luego.